Quan van llançar al mercat l'enginy per reviure records, me'l vaig comprar sense dubtar-ho, encara que valgués l'equivalent a la meva nòmina d'un any. Em vaig posar les ulleres de realitat virtual i em vaig traslladar al moment concret que vaig escollir, el dia que la vaig veure per primer cop. Em volia recrear en aquell somriure innocent, aquella mirada que em va dedicar quan ens vam creuar a la sortida d'aquella botiga, aquell petit contacte amb el braç. Així podia tornar a sentir el que ja no podria sentir mai més, perquè la noia va perdre el somriure i la mirada quan la vaig matar i enterrar a la llera del riu.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. No totes les males herbes requereixen que passi el tallagespa. Les que surten als prestatges de les llibreries amb cobertes verdes s'han convertit en el reclam dels amants del gènere fantàstic. Estem parlant de l'editorial Males Herbes, nascuda el 2012, donant continuïtat a una revista amb el mateix nom. Avui descobrirem aquest projecte amb un dels seus impulsors, Ramon Mas. Així mateix, a la recomanació del Quimèric, us acostarem un dels llibres publicats per aquesta editorial, Estació Boira, d'Enric Herce, finalista als Premis Ictineu del 2020, que entrega la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia. També descobrirem l'escriptora basca Aixa de la Cruz, que ha passat pel cicle Fantàstiques e Insòlites de la Universitat d'Alcalà, per parlar d'un dels seus llibres de relats, Modelos Animales, i també de la seva trajectòria en general. I acabarem parlant de cinema amb la directora Mireia Noguera, que ens explicarà en quins projectes està treballant i com veu la producció de cinema de gènere en un moment com l'actual, tan marcat per la pandèmia. És el que durarà de si el 25è Quimèric d'aquesta temporada que fem possible amb el Sergi Cubero a les vies de so i l'Iker Mons i la Marina Tovella a la producció.
La crònica del fantàstic.
Avui comencem el Quimèric fent-vos crònica d'una nova sessió del cicle Fantàstiques e Insòlites de la Universitat d'Alcalà, que des del setembre està redescobrint o descobrint-nos autores relacionades amb tot l'insòlit i el fantàstic. En aquesta edició, la convidada ha estat Aixa de la Cruz, escriptora i dramaturga de Bilbao. Ha escrit narrativa, però també articles de premsa i d'assaig, un gènere que li agrada especialment aquest últim. Ara està escrivint una novel·la gòtica, on el fantàstic hi és molt present. A part de la literatura, també sent passió per la música i això els seus lectors diuen que és molt present en la seva obra. El 2006, amb 18 anys, va ser seleccionada per formar part de la Fundació Antonio Gala per la seva novel·la Tempestat. En la jornada va venir a parlar, però, de Modelos Animales, un llibre de relats del 2015, escollit per l'organització d'aquest cicle per tot el tema insòlit, tot el que les idees que va posant entre aquests relats. Com és habitual en aquestes sessions, primer va haver de posicionar-se sobre com es veu ella dins del fantàstic i dins de l'insòlit. Ella va explicar que tots aquests elements que hem vist en la seva obra són quasi involuntaris, fruit de les experiències de la seva infantesa.
En mi experiencia, en mi familia, siempre la experiencia femenina, digamos, ha estado muy asociada con elementos fantásticos. Yo tenía una bisabuela, la que llegué a conocer, que era una mujer muy interesante, que enviudó joven, se hizo cargo de la empresa del marido, ganó mucho dinero y bueno, pues luego se jubiló. Y cuando se jubiló empezó a perder la vista y empezó también a aficionarse a las reuniones de espiritismo. Fue de las primeras personas, digamos, antes de que llegara lo New Age, ¿no? que hacía meditación, que practicaba yoga, y para mí siempre, pues yo crecí, era niña en una casa en la que se hablaba de que, bueno, de que mi abuela levitaba con las señoras con las que se reunía en el salón de la casa por las tardes, ¿no? Y esto estaba muy presente en mi niñez, también, y mi abuela echaba las cartas, es decir, todo este anecdotario como psicofantástico estaba muy presente en mi niñez, y algo que yo recuerdo con cierta pena es que para mí pasar a la madurez, es decir, crecer, tuvo mucho que ver con despojarme de ese imaginario. Todo aquello que había sido natural en mi infancia y que estaba como integrado en mi experiencia de lo cotidiano, de pronto me tuve que alejar de ello, ¿no? Y ahí entró mucho los discursos de la salud mental. Hacerse adulta tuvo que ver con empezar a considerar que mis abuelas no eran brujas, sino que estaban enfermas, ¿no? De alguna forma era como esta manera de integrarte en los discursos sociales vigentes. Y yo creo que, por tanto, la presencia de lo fantástico en mi obra siempre está muy ligada a esta dicotomía que ya un poquito viene de otra vuelta de tuerca de Henry James, ¿no? Estos textos en los que siempre se plantea lo fantástico como una posibilidad, la posibilidad de que lo interpretemos de una forma psicologicista como un elemento que tiene que ver con la enfermedad mental, o la posibilidad de que permanezcamos abiertos a lo insólito y nos creamos que realmente el relato que acabamos de leer es una historia por la que pululan los fantasmas, ¿no?
Però amb els anys ha aconseguit trencar aquest mite de la salut mental i integrar cada cop més el fantàstic i l'insòlit com a part de la realitat. En tot cas, assegura que mai s'havia fixat com a objectiu subvertir el gènere, però admet que a vegades és inevitable.
Yo creo que esto es irremediable, ¿no? No creo que en mis libros esté presente de una forma tan, tan directa como, por ejemplo, encontramos en los relatos de Mariana Enríquez, ¿no? Donde sí que hay una especie de voluntad de revisar todo el imaginario característico de las películas de terror y tal, y darle un giro a la mansión encantada, darle un giro a los zombies, ¿no? Obviamente no había esa voluntad en el libro, pero lo que sí que había era una voluntad de partir desde el realismo y encontrar estas cosas, como decías, igual más que fantástico, esta idea de lo extraño, de lo bizarro, de lo insólito, ¿no? Poner la lupa en todo aquello que está como muy asentado en lo cotidiano y que, sin embargo, de pronto emerge como algo absolutamente demencial, ¿no?
A partir d'aquestes declaracions, que ens situen molt bé per conèixer com és aquesta autora, es va posar a desgranar els diferents relats de Modelos Animales. En un d'ells es veu que aborda la figura del vampir i l'aplica a un infant, cosa que va xocar bastant els lectors.
Este era un relato sobre la superstición, sobre cómo se gestan las supersticiones, cuáles son los orígenes del mito y cuáles son las condiciones, cuáles son las secuelas reales, materiales que puede dejar la superstición en la vida de una persona, ¿no? Entonces me parecía interesante contraponer dos historias temporalmente tan alejadas, estilísticamente tan alejadas, para intentar unir dos puntos en la escala temporal, ¿no? ¿Cuál es el momento en el que empezamos a fantasear colectivamente con los vampiros y cuál es el momento en el que una mujer está en una situación psicológicamente vulnerable y de pronto el mito se materializa, ¿no? Y de pronto se ve su experiencia disociada entre la posibilidad de que lo que le está sucediendo sea tan real como aquello que lucubraron una serie de personajes hace 100 años o que sin embargo sea una experiencia, una depresión postparto al uso, ¿no?
Però parlar de nens vampirs suposa també parlar, com no, de mares vampiritzades. Per això l'autora va aprofitar la vinentesa per parlar de la maternitat i de què s'espera de les mares, malgrat que quan ella va escriure aquest relat no era encara mare.
Aquí el hijo es el que ha destruido la figura de la madre y no como en Frankenstein, que se podría hacer un poquito al contrario. De todas formas, sobre lo que comentabas, creo que la experiencia de la maternidad es profundamente vampirizante y, como decía, es curioso que habiendo escrito este cuento sin haber sido madre, tuve intuiciones que al menos luego demostraron ser ciertas para mí. Creo que han regresado muchísimos discursos reaccionarios sobre la maternidad, que están primando con estas etiquetas en las que, bueno, tenemos que volver a la crianza natural y hacer las cosas como se hacían antes. Y, es decir, todos estos discursos, en mi caso, yo los compré de una forma bastante acrítica, pensando que, bueno, que eran los discursos contemporáneos que las mujeres feministas a las que admiro estaban divulgando y, por tanto, pues bueno, los interioricé sin fijarme demasiado en si iban a ir conmigo o no. Y, por tanto, mi experiencia sí que fue profundamente la de que se exigía de mí una especie de desintegración identitaria absoluta en la que mi cuerpo dejaba de pertenecerme, mi cuerpo se convertía un poco algo en función de otros.
Un dels seus relats posa la violència i els seus límits en el focus, abordant directament el terrorisme i també les seves causes. També fa una reflexió interessant tenint en compte que és basca i que ha vist això als carrers, a la violència d'ETA, a la Kale Borroka, i també la seva estada a Mèxic també va poder presenciar diferents episodis violents.
Creo que intentamos bloquear el miedo que nos da incursionar en este terreno proscrito de la violencia, de la locura, de la sinrazón, ¿no? Y entonces nos lo vendemos como algo que está mucho más lejano de lo que realmente es, pero creo que es importante realizar el ejercicio de empatía, de ponerte a imaginar, ¿no? De fabular y decir, vale, ¿cuáles serían como mis condiciones experimentales propicias para que yo, que me considero una persona no violenta, que nunca ha perdido, digamos, los códigos de la ética, qué es lo que me haría falta a mí para que la bomba detonara, ¿no? Y creo que sí, que es un ejercicio que hice en este relato y que creo que como ejercicio de empatía es muy recomendable para todo el mundo.
Un altre tema tractat és el de l'escepticisme. Què passa quan dubtes de tot?
que esta idea del escepticismo que está presente en el relato tiene mucho que ver también con una mirada radicalmente posmoderna. Quiero decir, hay como ciertos claroscuros en todo aquello que ha salido de las visiones postestructuralistas, ¿no? Es decir, este relativismo ha fomentado pues, la pluricidad de miradas que antes estaban ausentes, nos ha obligado a plantearnos la idea de verdad y, por tanto, a contestar pues eso, narrativas canónicas. Pero también, de alguna forma, estamos viendo que su manifestación más radical puede tener que ver con este tipo de escepticismo que, al final, al obligarte a dudar de todo, te deja en una inestabilidad que también puede ser muy peligrosa, ¿no?
Per últim, els assistents en aquesta cita li van preguntar com és que ara està escrivint una novel·la gòtica quan va dir, just després de treure el seu últim llibre, un assaig, que no tornaria a fer narrativa mai més. L'autora només té una resposta: ha canviat d'opinió.
De alguna forma, digamos que he cambiado de idea en relación a lo que escribí en ese texto, pero no del todo, porque lo que sí que quiero es seguir jugando con la transgresión de géneros y, sobre todo, jugando con romper un poquito las normas de lo literario que conocemos por un canon que muchas estamos empezando a desconocer, ¿no? Creo que tan importante es para contestar dicho canon que empecemos a reivindicar figuras que han estado fuera de él, como también que dejemos de hacer según los buenos modales de aquellos señores que han poblado nuestra tradición hasta ahora, ¿no?
I es queda tan ample, ¿eh? Perquè les autores han d'escriure el que els hi sembli i les normes les han de fixar elles.
Des del Mont Anell fins a Trantor, passant per Barrallar i per Arrakis. Viatge amb Quimèric.
L'entrevista.
La setmana passada parlàvem de Raig Verd, un editorial que aquest any arriba a la seva primera dècada de vida publicant gènere fantàstic i assaig. Avui parlem d'un altre editorial, Males Herbes, amb algunes coses en comú amb Raig Verd. També ha apostat clarament pel fantàstic, tot i que a més compta amb una col·lecció de teatre, amb una de no ficció i una altra de còmic, i va néixer un any després de Raig Verd, el 2012. Això sí, no venia de zero, sinó que el projecte es presenta com un hereu de la revista amb el mateix nom, Males Herbes. Per conèixer una mica més aquest projecte editorial, avui parlem amb un dels seus impulsors, el Ramon Mas. Benvingut al Quimèric, Ramon.
Hola, què tal?
Com neix aquest Males Herbes com a editorials? Vull dir, no sé si va suposar deixar enrere la revista o era un complement.
Havia d'anar tot junt. La revista era com més autoeditada i fèiem nosaltres la distribució i era una cosa molt fancinera i molt, molt divertida, i va ser com dir, aprofitem tota aquesta vidilla que ha sortit al voltant de la revista i autors i gent que hem anat coneixent, i mirem de fer un pas més. A més, s'hi va incorporar Ricard Planes, que és l'altre editor de l'editorial, i en Pau es va cuidar exclusivament de la revista, que és la persona amb la que havien fundat la revista, i en teoria havien de conviure juntes. El que passa és que l'editorial era la voluntat era ser una editorial professional, i les hores de feina de l'editorial al final passaven més perquè t'havies de treure el sou per aquí, per la revista, evidentment, només hi vam perdre cèntims, no? No enganyar mai ni un duro. I a poc la revista va anar quedant en segon pla fins que va acabar desapareixent, però també sap greu.
La trobeu a faltar, aquesta revista?
Molt, 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 perquè era molt divertit. O sigui, anar a les llibreries a portar la revista a mà, llegir molt el que vas rebent, triar d'una manera molt sense la pressió d'has de fer un llibre. I, ostres, un llibre ja implica moltes coses i una despesa i unes preocupacions més grans. Clar, triar contes és molt més fresc, fàcil.
Més fàcil de llegir, no, també? Un conte ràpid, si no t'agrada, el pots descartar. Una novel·la costa més, no?
Totalment. I no hi havia aquella pressió. Al final era una cosa per divulgar el fantàstic. I era molt divertit. I, a més, aquella sensació de ens estem inventant alguna cosa, que era el principi, sobretot, no? Una revista de fantàstic, sense cap referent al voltant, i era com... Feia molta, molta il·lusió. Bueno, això és un projecte com molt nou, et fiques en un lloc molt desconegut, era molt maco.
Comentaves que volíeu aprofitar els lectors que ja havíeu creat. Ara mateix, els lectors de la revista són els mateixos que els de l'editorial, diries? O heu obert, heu canviat el perfil?
És que més que res hem crescut. Clar, la revista, parlo d'una revista que tenia 100-150 exemplars de tirada, llavors clar, els lectors eren molt pocs. Jo crec que tots els de la revista habituals han continuat, però és clar, diguem-ne que s'ha anat ampliant, perquè la revista era un cercle molt, molt reduït i gairebé els mateixos lectors eren autors o col·laboradors.
Això passa. Cosa...
Sí.
Clar, però això demostra que sou una editorial que naixeu del gènere fantàstic pel gènere fantàstic, tot i que us heu anat ampliant. No sé si us ha costat o ha estat un salt natural també obrir-vos altres gèneres per captar altres públics que potser, si porteu el segell únicament de gènere, no entrarien.
Sí, mai amb l'editorial mai el vam voler portar, o sigui, el només de gènere, perquè des del primer any ja entraven coses que potser no eren de gènere, però eren molt salvatges, o eren molt estranyes, o eren molt, molt friquis en altres sentits que no eren purament el gènere, a vegades per experimentar o pel que sigui, i tot això també li volíem donar cabuda, o coses políticament una mica espinoses, o no sé, era moure't una mica als marges, però no exclusivament fantàstic. El fantàstic ens encanta com a lectors, i potser més de la meitat del catàleg ho és, però no ens tanquem a... No ens hem tancat mai a coses estranyes. Sí que hi ha èpoques, que, però per casualitat, pesa més una cosa que l'altra. L'últim any ha estat molt, molt poc fantàstic, penso.
Si hi ha perquè el context... No? El context aquest que estem també no ajuda molt, no?
Però a més és casualitat, perquè t'arriben els llibres, els planifiques i de cop se t'ajunten tres que no... I no sents res buscat. Però, per exemple, l'any que ve és molt de ciència-ficció i un altre any és molt de terror. Bé. Vas fent els llibres a mesura que et van arribant i els vas posant al calendari i de cop va... Com diu, ostres, ara només el terror. No, és que ha vingut així, però... Vas fent, saps? Com
la gent entrant en pànic, no? Els lectors entrant en pànic. No. Clar, després de 9 anys, quina diríeu que és la vostra posició dins del mercat de gènere fantàstic? Perquè, clar... Heu publicat molt i heu publicat molta varietat, com ara mateix comentaves.
Sí, crec que és una mica difícil de dir la nostra posició perquè és una mica... No és específicament clara dintre el fantàstic. Clar, ja ara mateix, que com hem sortit, semblava que érem l'editorial de fantàstic, perquè tampoc n'hi havia.
Clar.
Però tampoc volíem, que era un pes molt gran ser l'editorial de fantàstic, perquè això ens interessen altres coses. Hi ha tipus de fantàstic que no hem fet mai i que segurament no farem, o coses més actuals, o coses més... no ho sé, i llavors era, ostres, i clar, és molt guai que hagin aparegut moltes editorials de fantàstic perquè ara queda tot el ventall cobert, penso que en català ja pràcticament ho tenim tot cobert, i llavors podem seguir fent una mica el que ens dona la gana, que és el que hem fet sempre. És molt difícil dir quin és el nostre lloc a nivell de tipus de títols, perquè si fem coses de ciència-ficció molt clàssica, però llavors també podem fer un Stephen King que és més best-seller, o... No ho sé, és difícil. La nostra intenció és que no quedi clar, que no sàpigues què serà el pròxim que farem.
Crear intriga, no? Crear emoció entre el lector, no?
Que no sigui sempre el mateix.
La setmana passada també ho parlàvem amb la Laura Huerga de Raig Verd, el fet aquest que hagin sortit tantes editorials de gènere en els últims 2-3 anys. Vosaltres dos sou les editorials que vau néixer quan no hi havia pràcticament res de gènere en català i ara us trobeu amb una allau. Això és bo o és dolent pels llibres que publiqueu vosaltres, al final?
Jo no crec que ens faci cap mal. Jo com a lector ho celebro perquè puc llegir llibres que d'altra manera no podria llegir en català i al final els editors som lectors, sobretot. I com a editorial no crec que ens perjudiqui, al contrari, crec que com més gent llegeixi fantàstic, doncs potser, no sé, potser els lectors de China Miéville d'aquí poden arribar un llibre que nosaltres haguem tret, o llibres... Crec que... Ara hi ha uns lectors que poden llegir només fantàstic, només en català, i abans no hi era, i això és positiu. Mm-hmm. Sobretot pel salt, o sigui, com que són molts ara, trobo, hi ha un salt de lectors del castellà que van venint cap al català gradual, perquè quasi tothom llegia sempre en castellà. Bueno, tots ens hem criat llegint Minotauro o llegint editorials en castellà, llavors és... Ostres, poder tenir una oferta àmplia en català, crec que és positiu per a tots.
Parlant de la vostra oferta, un dels puntals de la vostra editorial és la col·lecció Distorsions. Què ha de tenir un llibre o un autor per poder formar part d'aquesta col·lecció?
Que difícil. Que difícil, perquè hi han entrat llibres tan diferents. Clar, hi ha com tres vessants. No? Una part és el fantàstic, o sigui, aquests elements fantàstics que a vegades són mínims, a vegades són, jo què sé, a vegades són experimentals, a vegades són dintre dels marcs d'un gènere. Un altre vessant és la contracultural, o sigui, la cosa més el Corbonegut, més autors que, diguem-ne, que són una mica canyeros políticament. I l'altra part és la part satírica i d'un humor més estripat, però no tenen per què haver-hi les tres. Pot ser que una obra sigui molt satírica, no tingui quasi cap element fantàstic o cap, i entri. Sobretot és una editorial amb un criteri molt del gust dels dos editors. I és que crec que
ens ha agradat molt vostra, a tots, no? Dos. És sí, la vostra col·lecció, no? La que tria Ramon Mas, no?
Sí, en Ricard. O sigui, els dos, en Ricard Planes i jo... Ens han d'agradar els dos. Si li agrada molt a un i a l'altre no,
sí?
llavors és difícil.
És assembleari, llavors?
Sí, bueno, assembleari de dos, no, sí.
Escolta, a vegades posar-se d'acord amb dos ja és un gran què.
I tant, i tant.
Fa 5 anys, així buscant a Maroteca, hem vist que a la revista Núvol us van fer una entrevista, a tots dos, sí. I una de les crides que fèieu era de trobar veus femenines, dones que escrivissin en català. En quin punt esteu? Les heu trobat?
Sí. Sí, clarament i rotundament sí. Vam arribar un moment que portàvem 3 o 4 anys de l'editorial i és que ho vam estar mirant i d'originals que rebíem. Sempre hem estat una editorial de publicar amb els autors catalans i estar oberts a rebre originals i potser de cada 30 n'hi havien dos escrits per noies i si de cada 30 en publiquem un o cap, imagina't com van les estadístiques. Llavors era dificilíssim. I arran d'allò hi va haver, ens va escriure un parell d'autores, més gent que ja havia publicat, com per exemple la Muriel Villanueva, que la vam, hi vam contactar a través d'aquesta crida, però a més hi ha hagut una cosa molt més natural i molt més gran en els últims anys d'incorporació massiva. O sigui, ara en rebem molts d'autores que a més de gènere i de gèneres variats, de molts tipus de fantàstic, o sigui, crec que ara mateix... en el fantàstic literari català hi ha la mateixa quantitat d'homes que dones. El que passa és que, com que diguem que la incorporació és molt recent, potser encara no totes han publicat ja llarg, però crec que d'aquí 3-4 anys parlarem de que hi hauran tantes o més dones publicant fantàstic en català, hi ha novel·les i obres llargues. Clar, al final és un començament d'una carrera, que és un conte aquí, una col·laboració en una antologia, però estem... No sé, el llibre aquest Extraordinàries que vam publicar a l'antologia de ciència-ficció escrita per autores inèdites, eren pràcticament totes, que això és fort. Però hi havia autores molt bones allà i pràcticament no havien publicat mai. I crec que dona una mica la idea de cap on anem.
I de fet, a l'Extraordinàries, que en conec unes quantes, no?, que formen part de l'antologia, ni s'havien plantejat publicar així de forma imminent, no? Estaven fent cursos, estaven redactant, tenien ganes de ser escriptores, però no se sentien escriptores, i després de sortir l'Extraordinàries sí que s'hi sentien, no?
Totalment, totalment. A més, i per això dic que penso que en els propers anys veurem a moltes d'aquestes autores i d'altres que no estan en aquesta antologia, perquè no és definitiva ni molt menys, que començaran a publicar en editorials. A més, hi ha prous editorials prou valentes per treure noves veus i per apostar per autors d'aquí que comencen, que això sempre ha estat la part més difícil. O sigui, treure un debutant o una debutant és bueno...
I pel debutant també és difícil,
Sí, sí, sí.
Trobar qui el publiqui, no?
Per això, bueno, perquè són llibres que costa que tirin, costa que surtin els números. És així de trist. Mm-hmm.
En el vostre catàleg veiem molts noms d'aquí, no? Ja ho apuntaves una mica. Sí. Carme Torres, Antoni Moner Jordà, Víctor Noble, l'Enric Herce... Per vosaltres era important poder publicar fantàstic en català escrit a Catalunya o és una cosa que ha anat sortint també?
No, això sí que és clarament l'herència de la revista. Que la revista, no sé si no ho he dit, però la revista eren contes inèdits d'autors d'aquí i la intenció era hi ha d'haver gent en català escrivint aquestes coses que ens agraden, és impossible que no hi sigui, no? I aquesta era la idea. Però això, clar, al principi tiràvem de la gent que ja havia col·laborat a la revista i a poc ha costat uns quants anys doncs, arrencar una maquinària de que la gent et vagi enviant coses, les puguis llegir, puguis anar fent una petita escuderia... Però sí, era totalment... De fet, penso que és la nostra especificitat, és el que ens diferencia de la majoria d'editorials de gènere i no de gènere, és que el 70% d'obres que publiquem són d'autors d'aquí i generalment que comencen, no? I que els seguim i fem el segon llibre i el tercer i anem mirant de créixer junts. Perquè crec que això és el que enforteix una literatura, més que les traduccions, que també... Però una literatura és forta si hi ha autors que escriuen aquella literatura bons, interessants i de tota mena.
Parlant amb editorials, una cosa que m'estava sorprenent del que estaves comentant, a part de l'aposta clara per als autors d'aquí, és el tema dels originals. O sigui, ara mateix parlem amb moltes editorials noves, no? Per exemple, doncs, Cronos o Mai Més, que potser ells van a buscar directament vull aquesta traducció d'aquest llibre o vull aquest autor. Vosaltres encara funcioneu com les editorials clàssiques, no? Que arribin els llibres, que els llegim, que els descobrim, que els gaudim, i si entren els nostres criteris els publiquem o no. No sé si ha estat també decisió pròpia o és on us sentiu còmodes també per les vostres ganes de descobrir joies, que clar, si no s'han publicat en altres idiomes, doncs no podries trobar.
Hi ha les dues vessants, eh? La vessant d'anar a buscar sí que hi és, però aquí anem a buscar una mica la línia de Cronos, d'anem a buscar coses que ens agraden molt de sempre, que sempre has volgut fer, que és el que fa Cronos, i és una editorial que m'encanta. M'agrada moltíssim tot el que hem fet perquè
fan
títols, això,
sí,
no?
Sí.
Sí, és com, bueno, com quan anem a buscar el Bradbury o el Zamiatin o aquestes coses que dius, ostres, això t'encanta i ho fas. Però l'altra part, la de valorar originals, és molt maca, és molt dura, eh? És probablement
la part
més dura d'aquesta feina. Però quan de cop llegeixes una cosa que t'agrada molt i a més pots treballar amb l'autora o amb l'autor i li dones feedback i veus que t'escolta i fa la seva proposta i aneu... O sigui, el llibre va creixent des de la versió primera a la final. Mm-hmm. Això és el més gratificant que es pot fer com a editor. El que passa és que per fer això t'has de creure molt el llibre, perquè vol dir que te l'hauràs de llegir 8 vegades o 5 entre la primera versió i l'última. Llavors t'ha d'agradar molt com perquè decideixis de vinga, va, anem a treballar-lo. O a vegades et donen una obra que dius això, ja no hi ha res a tocar, ni perquè realment és una novel·la que funciona, està totalment acabada. Que no vol dir que el resultat final sigui millor. Hi ha molts llibres que la primera versió que ens han enviat no era una versió gaire definitiva, però que l'autor ha treballat molt i al final potser ha sigut millor que altres llibres que ja et donen, que dius, hosti, és que no hi pots tocar res, vull dir que no és millor una versió que l'altra.
Això que comentes, en un context on l'autoedició cada cop és més elevada i moltes autoedicions són bones, però moltes no tenen ni un corrector, ni un lector beta, ni uns consells, o si són, no es noten, no? Clar, la feina d'un editor, si ho dic sense ànim d'ofendre ningú, però a vegades... t'arriben llibres que dius, no? Clar, la feina d'editor, com estàs plantejant-la tu, és l'editor de veritat, no? L'editor que poleix el llibre i que fa que ens caigui les mans i diguis, oi, que no hi ha faltes, no? No hi ha... Està tot rodó, no? Sí. Estic dient coses que semblen obvietats, però no ho són tant, eh?
Perquè no, quan... Bueno, el clar clàssic, mira, clar, és que l'autoedició és una mica punyetera per aquestes coses. Clar, jo, com a editor, sobretot penses que, clar, l'autoedició no... Penso que és molt important una mirada externa. Penso que tots els escriptors s'agraden molt, si mateixos, o no, per molt exigent que sigui un autor, escriu el que a ell li agrada com a ell li agrada. En sàpiga més o no en sàpiga més. I clar, una mirada externa i el gest d'humilitat per part de l'autor... d'escoltar el que et diguin, que no vol dir canviar tot el que et diguin, però vol dir escoltar, pensar, mirar-t'ho, fer el pas de mirar-t'ho des de fora i fer-li cas a aquest lector extern, jo crec que enriqueix els llibres sempre, no? No sé, crec que sí. I la part que dius, hi ha de correcció i això, bueno, això ho trobo... No es poden publicar llibres amb faltes
mínim,
i no es poden publicar llibres mal maquetats. O sigui, és un mínim que fins i tot l'autoedició crec que no és tan difícil ni és tan car. No,
un llibre bonic també és important. Sí. Un llibre sí, que el vegis i tinguis ganes de comprar-te'l pel llibre, no? Per l'objecte.
Sí, i que no hi ha, i ben editat a nivell de text, o sigui, treballar el text, que no és una cosa molt difícil, però és que l'autoedició és... Clar, és molt complet, tothom vol editar i és aquella cosa que és clar, fa il·lusió. També entenc que si tu has esgotat totes les vies i no tens com publicar, tu t'ho editis, però això no treu que... pugui passar per un corrector, pugui passar per un maquetador una mica professional, que revisin les galerades. Crec que no tot s'hi val. O sigui, l'autoedició pot... No em sembla una mala opció, però no tot s'hi val. No? Mm. Els llibres, almenys, ens faltes, o un mínim.
Un mínim. En els Premis Ictíneu d'aquest any, sí. Dues de les obres finalistes eren vostres. Metal·lúrgia, del Víctor Noble, que és la que va guanyar, i Estació Boira, d'Enric Herce. Com us fa sentir això, que dues de les finalistes siguin escollides per vosaltres?
Home, està, aquest any ha sigut... El dels Ictíneu d'aquest any ha sigut... Al·lucinant, perquè el recull de contes ha guanyat la Llegenda Solsona amb Satèl·lits.
També és cert, ara està comptant, sí, només la novel·la.
I a Metal·lúrgia, el Nubla, i clar, i ha sigut com... Ostres, l'Herce va ser l'any passat, l'Estació Boira va ser... No ha estat aquest any, va ser l'any anterior.
Pensava que era aquest.
És 2019. Però, però clar, és, bueno, però tots aquests autors catalans que fan molta, molta il·lusió i més aquests autors que són autors amb els que hem cregut des del principi, amb l'Enric, porta publicant nosaltres des del primer llibre, en Nubla ja publicava la revista.
O sigui, són coses clàssics, que... no?
Va, són coses que me fa molta il·lusió, perquè fa la sensació de que va, ho estàs fent bé.
A l'octubre de l'any passat vam veure una col·laboració vostra amb l'altra editorial, precisament sí, per crear aquest Les altres herbes, amb un títol que, i dir, els que l'hem llegit ja no l'oblidarem mai, que és Flors per l'Algernon, que a més ens va generar a tothom una gran emoció perquè feia molts anys que aquest llibre estava descatalogat i que s'editava en català feia des del 94, que gent com l'Eloi, el Kraken, diu que no és tant el 94, però jo tenia 9 anys el 94, per tant, per relativitzar, no? De dir, com ha estat aquesta col·laboració i què és el que és exactament Les altres herbes? Vull dir, és una col·laboració puntual, és una editorial paral·lela, què és exactament?
És un segell, és un... És una... No ho sé molt bé, perquè ens ho hem inventat.
T'estic posant, o sigui, en un compromís, un segell, no veig?
O és una col·lecció? No, el que passa és que és molt difícil de... O sigui, no és difícil d'explicar i t'ho explico ràpid, però és difícil de posar-li una etiqueta. Farem una col·lecció que anirem publicant llibres conjuntament, que els triarem entre l'altra editorial i nosaltres, i que estaran a mig camí de les dues editorials, i anirem publicant un parell o tres de títols cada any. I vam començar amb Flors per l'Algernon, però una mica per casualitat, perquè l'Eugènia, l'editora de l'altra editorial, el tenia comprat per la seva col·lecció juvenil.
Ah.
Ella l'havia llegit feia molts anys. I ens vam trobar-nos, de tant en tant anem a prendre alguna cosa, ens vam trobar i ens diu escolteu, tinc això per juvenil, però m'ho he tornat a llegir i això no és juvenil. O sigui, és una obra dura, no hi surt cap jove tampoc, vull dir que no, saps? No... I va dir, la voleu fer vosaltres? I nosaltres, home, soc molt fan d'aquest llibre, o sigui, encantats de la vida. Però la conversa va seguir, i vam dir, si ho fem junts. I la conversa va seguir. I al cap d'una vam dir, i si en fem més? Perquè va sortir un altre nom, que és el següent que publicarem, que és la Daphne du Maurier, que és l'autora de diverses novel·les que han inspirat pel·lícules de Hitchcock, com Rebecca o Los Pájaros, i és una autora com de terror així... terror, thriller, molt coneguda. A ella també l'entusiasmava, a nosaltres també. I dic, ostres, doncs fem aquest també. I de seguida es va anar perfilant una col·lecció d'una línia entre les dues editorials, que ja tenim com 4 o 5 títols en camí que aniran sortint els propers anys.
Sí, tants. Heu fet feina en aquests cafès, ja ho veig, ja.
Bueno, clar, tots tenim 1.000 llibres que volem fer. Això és aquella cosa que si tinguessis més col·leccions faries més llibres, però tampoc no tenim temps, però per ganes...
I ja per tancar, no sé si ens pots anunciar alguna novetat que tingueu pendents de publicar ara mateix, ara març, abril, maig.
Març, abril, maig, sí, bueno, sortirà l'Enric Herce, que això sí que ho volia dir, el mes de maig, amb una nova novel·la, i que es diu L'estrany miratge, i el mes de juny sortirà l'Helena Bartomeu, que és una de les autores que apareixia Extraordinàries. I publica la seva primera novel·la, que és una novel·la molt, molt interessant i molt, molt especial, que es diu Fòrbit, que està a mig camí entre el terror i la ciència-ficció, però des d'una òptica molt, molt... realment, que no havia vist mai. I ja que hi som, vull dir que començarem a publicar... Bueno, començarem, no, publicarem un parell de llibres de Philip K. Dick. Oh. Que això em fa molta gràcia dir-ho, que farem un al setembre i l'altre a principis del 22. Un parell de títols de Philip K. Dick, que és aquells contes pendents que teníem de fa... des del primer dia. I ara, per fi, podrem treure'l.
Doncs res, Ramon Mas, gràcies per atendre el Quimèric, ara que ens has deixat amb la mel als llavis, estaré donant-li voltes als títols que publicareu. Moltes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Adéu.
La recomanació del Quimèric.
I precisament aprofitant que hem parlat amb l'editor de Males Herbes, us volem recomanar un dels llibres d'aquesta editorial. Es tracta d'Estació Boira, d'Enric Herce, publicat per aquesta editorial el 2018 i candidat als Premis Ictineu del 2019. És una novel·la cyberpunk amb una ambientació que podria recordar en certa manera a la pel·li de Blade Runner. El nostre protagonista és el Max, un exsoldat que ara treballa de policia a Estació Boira, una estació a l'espai on van a parar els refugiats d'una gran guerra mundial. En aquesta societat existeix un invent que et permet tenir una experiència immersiva en els teus records, però si n'abuses, això, és clar, pot tenir efectes secundaris. No direm quins perquè forma part de la gràcia del llibre. Una altra de les particularitats d'aquesta societat és que tothom està obligat a prendre una droga anomenada Relef, que evita que els consumidors s'alterin i que recorrin a la violència, o sigui, els té atontats per tenir-los a ratlla, seria la traducció. A més, hi ha un dispositiu, una polsera, que indica els nivells d'agressivitat dels ciutadans i si se superen aquests estàndards pots tenir problemes amb la policia. Com que queda registrat, doncs saben que no estàs prenent aquest Relef i això doncs, té conseqüències legals. Més enllà de presentar aquesta societat, hi ha una trama policíaca que el nostre protagonista investigarà. Ha aparegut una nova droga que fa indetectables aquests nivells d'agressivitat, amb les conseqüències que això pot tenir. Per què us la volem recomanar, aquesta estació boira d'Enric Herce? Personalment, la societat que presenta Herce m'ha captivat. Encara que el cyberpunk, tots sabeu que no és sant de la meva devoció, no és el meu gènere preferit, però la manera que està explicat i les qüestions que planteja doncs m'han agradat i des de la primera pàgina fins l'última. Algunes de les idees que planteja, com aquest aparell per reviure els records o la possibilitat de traspassar una consciència a un ordinador, m'ha fet pensar també en altres llibres que us hem recomanat i que hem parlat aquí al programa, com El Consciència de Teresa Colom, que parlàvem fa unes setmanes, o La fàbrica de mentides de David Cirici, un llibre d'aquests que ens ha marcat la infantesa, la gent que tenim la meva edat. La manera d'escriure d'Herce, que fa una barreja dels records del protagonista amb els moments actuals, m'ha semblat molt cinematogràfica i m'ha enganxat de seguida també. Tenia ganes de veure doncs, cap on portava tot això i cap a... marcava el ritme, no? També aquesta combinació no era sempre un capítol de cada, sinó un paràgraf de cada, fins i tot arribat a passar. Posa sobre la taula també qüestions morals, d'aquestes que fan reflexionar, no? En els autors, en els lectors de ciència ficció, i és un valor a tenir en compte. Qui és Enric Herce? Doncs és un autor nascut als 72 a Barcelona i té una altra novel·la publicada amb Males Herbes, que es tracta de simulacions de vida, així com diversos relats en antologies i revistes, com Punts de fuga o Contes per al desconfinament, que us parlàvem a l'inici d'aquesta temporada. Simulacions de vida justament me l'acabo d'acabar a fa res i també és molt recomanable, també combina doncs, diferents històries, diferents personatges amb un entramat molt complex i amb una història que té un rerefons semblant, no?, amb Estació Boira, amb aquesta tecnologia que ho mou tot. El mes de maig sortirà la seva nova novel·la, com ens deia fa un moment el Ramon Mas, i tindrà en certa manera, segons l'autor, relacions amb aquest univers creat amb simulacions de vida, tot i que es podrà llegir de forma independent, ja ens ha avisat. Tenim emparaulat amb l'escriptor, poder parlar amb ell just després que publiqui el seu nou títol al mercat. Per tant, estarem molt atents per poder-ho fer.
Fantasia, terror, ciència-ficció, tot a Quimèric.
La cineasta Mireia Noguera està treballant en la seva primera pel·lícula després de curts tan exitosos com Centrifugado i Nunca te dejé sola, que hem vist en festivals com el de Sabadell i el de Sant Cugat. A més, durant el confinament ha estat treballant en la sèrie La Treintena. L'Iker Mons ha volgut parlar amb ella perquè ens expliqui com veu el cinema fantàstic en el moment actual. El primer que ens ha volgut respondre és si se sent còmode produint aquest gènere.
Ara m'he donat compte que també puc fer altres coses, no? Perquè en confinament he acabat fent una sèrie que no té res a veure amb el que he fet fins ara, però sí que és veritat que el terror i el thriller és el gènere on jo em sento més a gust. Potser també per la meva manera de... les històries que explico, que a l'hora de crear els mecanismes, suposo que utilitzo, ja són una mica amb els que se solen desenvolupar en aquestes històries més de terror, no? És a dir, la història no em ve donada sempre com de cop, sinó que jo mateixa la vaig descobrint i la vaig explicant tal i com la vaig descobrint. Llavors suposo que hi ha aquesta similitud i m'hi sento més còmode al final. I a més, és una qüestió de gust, és a dir, que és una cosa que de petita m'han agradat molt les pel·lis així, més de thriller, més fosques, de misteri, però bueno.
Vas mencionar que volies llançar-te a fer un llargmetratge.
En això estic ara. Sí, no puc avançar gaire, però la veritat és que, bueno, sí, tinc un parell de projectes ara entre mans, que espero d'aquí molt aviat poder dir, però sí, el llargmetratge ara és el següent pas. O sigui que estic molt contenta i emocionada.
I com veus el produir aquesta idea amb la situació que ha estat passant?
Clar, bueno, com que ara em trobo en fase d'escriptura i penso que no rodaré en menys de 2 anys, tinc una mica l'esperança de que això millori. Aleshores, diguem que no estic pensant conscientment en com adaptar-me a lo del Covid, perquè com que no és algo de que vagi a fer aquest any,
Sí.
Fem una mica la llibertat de, això, no? De fluir sense pensar que tindré unes limitacions pel Covid. Però, bueno, és veritat que el que he fet últimament sí que m'hi he hagut d'ajustar. Llavors, sí. Si arriba el moment i de cop tot això no ha millorat, que, home, esperem en un any, any i mig, està ja bé, m'hi hauré d'adaptar i no em quedarà un altre. Però, bueno, de moment és algo que no vull que em limiti.
I quines coses has hagut d'ajustar?
Bueno, sí, més que ajustar, directament em vaig adaptar a la situació i és que ara en confinament vam rodar una sèrie amb una altra noia que es diu Marta Vives, que la vam, bueno, som les co-creadores de la sèrie, i és una sèrie que va néixer del confinament, llavors cadascú estava tancada a casa seva i va sorgir la idea de fer aquesta sèrie i directament ja la vam plantejar des del panorama que teníem, no? És a dir, vam dir, anem a fer una sèrie, vale, com la podem fer? I ho vam construir tot a través d'això. Que, bueno, molta gent el que s'està trobant ara és que s'ha quedat enmig de produccions o havia de fer produccions ara i ha hagut d'adaptar algo que era de forma convencional a la forma ara adaptada a la situació pel Covid. Llavors, aquí crec que és on està realment la dificultat, no? Que, bueno, si ja crees algo sabent el que hi ha, ja és diferent que no caiguis d'adaptar algo i una mica anar... No a menys, però bueno, que al final sí que és retallar i que et treguin coses. No és que de cop et diguin, tot és molt millor del que pensaves, no? Sinó de, no, ara t'has d'adaptar això i hem de repensar-ho.
Posem-nos en un cas extrem. Imagina't que aquesta situació continua, que no passi, sisplau, però imagina't que continuï. Un autor independent podrà produir?
Clar. És que és una pregunta... Em costa una mica posar-me en aquest cas perquè realment, mare de Déu, no voldria que arribés a aquesta situació. Però, clar, jo m'imagino que d'aquí 2 anys em diguin és que no hi poden haver rodatges o alguna cosa així. O sigui, a veure, ja és posar-nos molt en una situació molt apocalíptica, però clar, és que de cop em veig jo amb la càmera rodant a casa meva, m'entens? O sigui,
el que has comentat abans, no? D'aquesta sèrie del confinament.
Sí, fent coses així, però... Clar, jo crec que, a veure, està molt bé que de cop et puguis adaptar a aquestes coses, però, clar, és com llavors es perd tot el que ja havíem aconseguit fins ara, no? És a dir, tot aquest nivell de produccions i grans produccions que havíem aconseguit gràcies a totes les plataformes que ara estan produint i totes les grans apostes que hi estan havent, jo crec que ara totes les produccions que vindran aquest any i el que ve, seran, és a dir, no sortirà un altre Juego de Tronos ara mateix, no? Sinó que totes les plataformes estan apostant més en petit, no? Sèries de rotllo sitcoms que puguis rodar en plató, sense actrius que siguin del grup de risc, coses petites. Llavors segur que sortiran coses meravelloses també, però clar, és una mica de que ja et limites, saps? Ja estem dient de que ja només podem anar a fer això. Clar, és que no sé, jo m'imagino ara grans produccions i realment és que no... És que no, bueno, no sé, no... No sé si és algú que necessites un equip molt gran i molts exteriors o... És que és algo molt difícil i ara mateix jo crec que no... Bueno, cap productor s'està plantejant això, al contrari. Tot és petit, petit. Llavors, a nivell de clar, algú un autor independent, bueno, suposo que ja són els que estan més acostumats també a fer amb meravelles amb poc del que tenen i crec que seguirà sent així i encara hauran de fer-ho més. Però clar, sí que és veritat que en comptes d'anar a més cada vegada i tenir més oportunitats, sembla que cada vegada ens retallin més, no? Llavors, complicat en aquest sentit. No vull haver-me de trobar en aquest escenari, però si arriba, bueno, ens haurem d'adaptar, sí, i trobarem la manera.
Potser està canviant una mica, no?, el paradigma de fer cinema, tant cinema d'autor com cinema comercial.
Sí, clar, això segur. Clar, pel tema que et deia també, de que potser una idea que, no sé, que ara potser portava 4 anys en un calaix, no?, perquè era massa de, ai, no ho veiem, perquè les plataformes estaven apostant més a grans idees i a grans produccions, ara de cop aquestes idees potser tindran una oportunitat, no?, això també és bo. O sigui, sempre hi ha com una balança de que on un sembla que perdi, un altre surt guanyant, no? Llavors, no sé, suposo que també saber-te adaptar la situació, agafar avantatge i no sé, tothom sap treure sempre coses bones de situacions que aparentment no ho semblen tant. Llavors, suposo que també arribaran oportunitats per altres tipus de perfils, potser.
La situació del terror, com el veus?
Crec que és un gènere que dintre del què, com que sempre ha sigut un gènere barat, entre cometes, de fer, potser encara és el que més té més possibilitats de sobreviure, no? Llavors, no sé, clar, sí, jo ho penso, no? En plan de dir, clar, per exemple, un rec o pel·lícules com algo de Proyecto de la Bruja de Blair, no? Coses així de dir, són pel·lícules que han costat, però aparentment...
No tant.
No, exacte. Llavors, crec que amb una càmera de que no tingui tanta qualitat i un equip més reduït, pots aconseguir productes que resultin molt més atractius, diguem, que no una altra pel·lícula que ja directament, no sé, es planteja tenir una factura ja com molt bona, saps? En plan, i tenir, jo què sé, pel·lícules grupals, no? Tenim una pel·li de terror quasi amb un personatge i fent veure que veu coses ja pots aconseguir alguna cosa. Però si ja te'n vas a comèdies o drames, ja necessites més coses, no sé. Llavors, bueno, potser és això, eh? Potser jo estic dient ara i de cop es reinventa tot i... no sé. Mira, nosaltres ara perfecte en confinament vam fer la sèrie aquesta, que és una sèrie d'un drama amable, diguem, i vam rodar amb iPhone, i no ho sembla. Llavors, bueno, ens vam adaptar, és a dir... clar, és una sèrie que vam rodar a través de Zoom. Llavors, jo em trobava que tenia les actrius a l'altra banda del Zoom i jo des del Zoom els hi donava directrius. I jo pensava, vale, tenim iPhones, però com faig jo per fer una sèrie convencional de plans, de moure càmera, si és que l'actriu està sola a casa, no? Què li he de dir? Grava't un primer pla, grava't tal. Vaig pensar, ens tornarem bojos. Llavors, el que vaig fer és dir, hem d'adaptar això i anar a favor del que tenim. I el que vam fer al final és com si les càmeres tot el rato fossin la càmera de l'ordinador, sí, del mòbil, i com que les espiaven, no? Llavors la planificació passava a ser que cada escena era un sol pla, com a molt el moviment era perquè elles agafaven la càmera fent veure que era l'ordinador o el mòbil i es movien. Però tot era jugar a favor. I no sé, és algo que sí que penso que en un altre moment no se m'hauria ocorregut rodar així o fer aquest tipus de planificació, però en vista de la situació, els recursos que tenia i totes les limitacions, vaig dir... amb el que tens, què pots fer? I mira, i al final, pues, d'allà va sortir això, que és una mica el plus del projecte, també, no? Però per això et dic que a vegades no hi caus, perquè la situació et diu llibertat absoluta, tens tots els diners del món, o tens tot el que vulguis, i vas a lo convencional i no et fa falta trencar-te el cap, però la que et trobes de dir, ostres, és que en comptes de tenir 10 coses, ara en tinc una i mitja, de cop surten, no sé, idees que abans potser no t'haguessis trencat tant el cap, no?, per fer-ho. Llavors, bueno, és això de que no hi ha mal, però que por bien no venga, no?
Clar. I què tal el resultat? Com va anar aquesta producció?
Doncs estem molt contentes, la veritat. O sigui, la sèrie es diu La Treintena i ara mateix es va estrenar fa un mes a la plataforma de VIX, a Estats Units i a Llatinoamèrica. Però sí, estem molt contentes, la veritat, amb el resultat. Jo quan ho estava fent al principi t'he de dir que potser no les tenia totes, però és com tot, no? Com a mesura que t'hi vas posant i vas dient quin problema hi ha això, vale, com ho solucionem, no? És a dir, et vas adaptant i tot va sortint. O sigui que el primer dia de rodar per Zoom em volia tirar dels cabells i de dir, és que no veig a l'actriu, saps? En plan, m'agrada estar allà a prop, no? I veure-li els ulls i d'allò, i de cop era rodant... Clar, amb actors també de que jo ni coneixia, ni a l'equip tan sols coneixia. Però, bueno, la veritat és que, com diuen els nostres productors americans, en plan que bueno, que quan la vida et dona limones, no? Que limones, que has de fer llimonada i que hem fet una excel·lent llimonada, llavors em quedo amb això.
És molt positiu. Pel que fa al cost, tant de temps com econòmic, no? Com va ser?
Buah, va ser algo molt express. És a dir, a mi em van trucar un vespre al meu representant dient que hi havia aquesta noia, la Marta Vives, que tenia l'infanteria del confinament i que tenia una idea. I eren les 9:30, ens vam presentar per Zoom un dia i al cap de 10 minuts estàvem ja escrivint la sèrie.
Ostres.
O sigui, vam escriure la sèrie en una setmana i un parell de dies i a les 2 setmanes ja estàvem rodant. És a dir, és que ho vam fer tot i el muntatge de la sèrie en menys de 2 mesos. També per un tema de que ens estàvem adaptant a l'estat d'alarma, no? En plan, sabíem que teníem aquest temps, volíem acabar la sèrie abans que la gent sortís al carrer perquè es pogués veure abans, i ens vam haver d'adaptar. Llavors, mai havia fet alguna cosa tan ràpid, però és que és això, que de cop, quan hi ha una situació i dius no, és que hem anat a favor i vam dir això ha de sortir i va sortir. Llavors, bueno, vam tenir un superequip també que ho va posar tot molt fàcil, però... Hosti, ara ho penso i m'arriben a dir tens 2 mesos per fer això i dic estàs boig, perquè clar, és una sèrie de 6 capítols de 10 minuts, però bueno, estem parlant de més d'una hora de metratge.
Clar.
És una bogeria. Però sí, jo crec que érem les úniques persones que ens alegràvem de que cada vegada que allargaven l'estat d'alarma, nosaltres estàvem a casa, vinga, va, tenim més temps, no?
Sí, visca!
Sí, perquè bueno, encara que fos una sèrie de rodada per Zoom, hi havia certa ambició, és a dir, al final tenim 4 actrius principals, més 2 actrius secundaris, més 6 cameos de gent de còmics famosos, diguem, d'aquí a Espanya, i era una sèrie que no eren gags, és a dir, estem parlant de que vam crear uns personatges que tenen una evolució. O sigui, que comença el primer capítol amb uns problemes i els van resolent al llarg de tota la sèrie i hi ha una resolució final de dir, ostres, és una sèrie d'uns personatges que han passat pues, certs conflictes, no?, i han viscut coses i... O sigui, no sé, que potser és una mica el que destaca el nostre producte d'altres sèries que haguin pogut sortir en confinament, de crear més coses de gags o situacions o coses així. És a dir, que vam apostar per dir, anem a fer això i anem a fer-ho, anem a fer alguna cosa gran.
I econòmicament es nota el canvi?
Clar, a veure, aquesta sèrie la vam començar sense res, eh? Vam dir en plan, bueno, vam trucar portes a l'inici, semblava que tothom estava, que en aquell moment tothom li feia por apostar, i vam dir, bueno, com que al final ja tenim els sets perquè és la casa real de les actrius, teníem els iPhones i tot això, vam dir, ho fem una mica amb el que tinguem. Llavors vam tenir la sort que Legendary Global, que és la productora americana, va entrar i sí que, bueno, va com fer-se càrrec de tot el que era la producció, i això va ajudar també. Llavors, no m'agradaria jo ara aquí envalentonar la gent a tot es pot fer amb 0 euros, perquè sí, però no. És a dir, va ser aquesta situació que ens vam adaptar i va ser algo que al final vam treure algo molt positiu i ho vam fer per sí, per poc. Però que la indústria és indústria i d'això n'hem de menjar. Llavors, és algo que, bueno, que sí que recomano en plan en casos d'aquests que t'haguis d'adaptar o gent que està començant, és a dir, sí que han de saber de que ja va bé també que hi hagi bons recursos perquè és el que et fa trencar el cap, no? Com deia abans. Però que tampoc jo crec que ara no ens hem d'acostumar en aquests nous models, no? De, bueno, doncs podem fer-ho tot amb 4 duros, perquè tampoc és el cas, o sigui, hem de viure d'això. Llavors, amb això el que vull dir és que el que hem de treure és la idea de que està sorgint com un nou model de negoci, potser, no? És a dir, s'han d'estudiar noves maneres de rodar en petit, però igualment volem fer coses grans, però no aprofitar-nos-en. És una mica això.
I ara potser una pregunta difícil. Sent autor independent, és possible viure-hi, d'això?
Sí, jo crec que si al final tens la teva forma de produir i de... No sé, tens el teu públic i ja també t'has fet una mica el teu lloc, sí. Llavors, no sé, clar, tot també depèn d'entenguis del que entenguem per viure, no? No ho sé. Jo sí que és veritat que encara que els curts els he produït de forma independent i tal, la pel·lícula no, ja estic anant a la forma convencional perquè és molt dur ser una autora independent. Però bueno, sí, si m'ho permeten, doncs aviam si ara... Bueno, les pel·lícules sí, ja estan enfocades per fer-ho de manera convencional. Però bueno, perquè he tingut la sort de que ha vingut així, eh? Si no, ha estat la pel·lícula igualment de forma independent i hagués anat endavant també amb el que tingués. Però bueno, sí que vull intentar de que això canvi.
Afegim una variable a aquesta pregunta. És possible viure produint pel·lícules sent autor independent en pandèmia?
En pandèmia... Uf, mare de Déu. Clar, llavors estem assumint que aquesta pandèmia durarà bastant temps més.
Clar.
Mira, doncs et diré una cosa. Jo crec que sí, que pots trobar la forma... A veure, potser no serà el més rentable, però clar, pensa que les plataformes no poden parar. És a dir, com més està la gent a casa, més contingut volen consumir, no? Al final la gent ja s'ha consumit tot el Netflix, tot l'Amazon, tot. Llavors ja és un tema de que les plataformes segueixen necessitant contingut. Llavors, estem parlant de que tu vagis a una plataforma i ja els hi diguis, hi ha això fet, no? O hi ha això i et costarà 4 euros. Doncs sí.
Estàs posant com a objectiu les plataformes. Ja no penses en el cine convencional o les televisions?
Sí, el que passa que potser ara no ho tinc tant en ment pel tema de la pandèmia, no? Perquè ara jo penso en fer continguts i és que ara mateix és quasi impossible estrenar en una sala de cine. És a dir, hi ha tantes pel·lícules que han parat les estrenes i que ho han posposat per quan tot això estigui millor, que suposo que ara, en aquests últims mesos, quan penso en fer coses ara, o potser també pel cas de la sèrie, no?, que acabo de fer que s'ha estrenat en una plataforma. Suposo que per això ara t'he contestat des d'aquí. Però sí, òbviament, el meu objectiu és fer cinema i estar a les sales de cinema, que és on crec que al final s'ha de veure. Però sí que formats com sèries i tot això, que ara potser és el que hi ha més demanda, això sí que ja tindria un final en una plataforma.
Tu et veus, no?, a les sales de cinema?
Sí, sí, sí. O sigui, a mi m'ha... O sigui, al final, a mi el que m'agrada és explicar històries, eh? Si ho he de fer en format sèrie, doncs també endavant, però sí que a mi el que m'agrada són les pel·lícules, no? Anar al cine, i jo al final vull acabar fent pel·lícules per veure en una sala de cine.
I parlant una mica d'aquests llargmetratges, ja sé que no pots parlar-me molt, però alguna cosa segur que em podràs dir.
La veritat, poc. Estic en fase molt, molt primera, llavors que no ho vull agafar perquè estem com tancant-ho tot.
Sí.
Però bueno, diguem que al final serà com un... una... vindrà un... no sé com de respondre, tu.
El mateix gènere?
Sí, serà de gènere. Serà una pel·lícula de gènere i que tindrà a veure amb els temes que normalment tracto en els meus curs, que, bueno, sí, serà thriller. Fins aquí, no vull allargar més.
I m'he fixat que en el teu equip normalment totes són dones.
Sí, exacte. És algo que crec que he agafat també consciència al llarg del temps, no? És a dir, sí. Quan vaig començar fent el primer curt, potser sí que estava tot més equiparat, però ja quan vaig fer el segon curtmetratge, com que al final tractava un tema de dones així més peliagut, em vaig obligar a investigar quines eren les dones que treballaven al sector, perquè em trobava buscant director de foto, no? I per què no pot ser una directora de foto?
Clar.
I al final al tractar també un tema així, suposo que... em sentia més còmode també treballant amb dones, i al final ja és algo que ho tinc, ho faig inconscientment, crec que ja atraig a les dones per muntar aquí, però és que és una forma bastant diferent de treballar i m'hi sento molt còmode, eh? Sí que és veritat que ara ja tinc bastant el meu equip fet i ho seguiré mantenint.
I va ser difícil trobar aquests noms femenins en la producció audiovisual?
No, bueno, sí que vaig haver de fer recerca, és a dir, sí. Normalment quan tu penses en directors de foto o d'art o sonidistes, sí que et venen noms d'homes al cap, perquè és el que normalment, pues, sents a parlar més, no? Quan vas a, no sé, mentre de la indústria o el que sigui, els homes sembla que estan més presents. Però és que si et poses a investigar, hi ha tantes coses fetes per dones, i dones meravelloses i supertalentoses. Clar, sí. I de cop dius... ostres, és que ningú les està nombrant, però és que estan allà. No és que no hi siguin ni les hagis de buscar sota les pedres, perquè si de cop tu et comences a posar obres de què ha fet això, què ha fet l'altre, és que els noms hi són. O sigui, llavors, bueno, no. Jo crec que va ser posar-m'hi, i al final, quan ja estàs com en sintonia amb això, ja t'arriba també, saps? Llavors ara ja, no sé, ja em sembla... tinc la sensació de que ja ho veig igual, no? En plan, que trobo igual els homes que les dones que treballen, i per mi estan els dos molt presents en la indústria.
Estan, però el focus el dirigim més als homes.
Sí. Jo crec que, òbviament, encara falta molt de canvi en això. És a dir, per desgràcia, encara les dones hem d'anar dient «Ei, que estic aquí, eh? Ei, que estic aquí». També hi ha un tema ara, que és que sí que potser es parla més de dones, però que és una discriminació positiva, però que al final és una discriminació.
Clar.
Que és el tema de que, com que si tu contractes més dones en un projecte, et donen més punts per les subvencions, ara ja hi ha moltes productores que directament ja és «Ha de ser dona». Ostres! Sí, però vale que et donen l'oportunitat, però... i després t'ho agrairan perquè ets bona, el que siguis, i hauràs demostrat el que vals. Però primer t'han agafat pels punts, saps?
Clar.
I això és algo que fa una mica de ràbia. Ja no és que et truquin de perquè jo vull aquesta persona, m'és igual si és home o dona. No, no. Ja és divina perquè ets dona i això em dona més punts. Llavors és com, uf, fa una mica de rabieta això, eh? Demostrar el teu talent, però que la primera entrada sigui per això. Però bueno, què hi farem? També és la manera, i suposo que hem d'aprofitar-ho per fer-nos el nostre lloc, i un dia que ja estiguem allà, ja no ens hagin de trucar per si som dones. Clar. O fer-nos veure.
Tu et veus estrenant inèditament aquest llargmetratge Sitges?
Home, sí, seria... per ara mateix, com jo ho concebo al meu cap, sí, seria Sitges total. Sitges jo crec que serà sempre un festival per mi, és a dir, totes les coses que faig d'una manera o altra poden anar-hi, o sigui que, i tant, m'encantaria. Encara queda molt per això, eh?
Sí, bueno, doncs esperem que, malgrat aquesta situació, doncs, els festivals fantàstics puguin continuar fent-se. Moltíssimes gràcies.
I tant, gràcies.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que hem parlat sobretot de literatura, però també de cinema amb la Mireia Noguera. Tornem la setmana que ve combinant també aquests dos factors, literatura i cinema, perquè tindrem una entrevista amb diferents autors que han publicat en aquest recopilatori de relats Samaniat, Les bruixes es rebel·len, Les fades s'empoderen, d'edició Sec, i també parlarem amb dos codirectors que acaben de fer la seva primera pel·lícula, Black Madonna. No us ho perdeu, que vagi molt bé, adeu-siau!